Salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell ha creat la unitat de transició per als pacients pediàtrics afectats per malalties reumatològiques i autoimmunes sistèmiques. La intenció és que aquesta consulta ajudi a abordar els anys d'adolescència i acompanyi aquests malalts fins als tractaments propis de l'edat adulta. De fet, la unitat es va crear el mes de març i ja hi han passat una norantena de pacients. Mirem de descobrir-la avui acompanyats de la Judit Sánchez, que és reumatòloga pediàtrica. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Ens acompanya la Maria García, reumatòloga també. Hola, què tal, Maria?
Hola, bon dia.
I l'Enrique Estevez, de Medicina Interna. Què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Comencem pel principi. Com són els pacients que ha de tractar aquesta unitat? Quin tipus de pacients hi ha en aquesta unitat?
A veure, són pacients que normalment han començat amb una malaltia reumàtica durant la infància. Poden començar des dels primers mesos de vida i que van acompanyant-se. Les malalties reumàtiques, per definició, són cròniques, llavors aquesta malaltia els acompanya durant tota la seva vida i arriben a l'adolescència. Són pacients a partir dels 16 anys, que passen aquesta consulta de transició per preparar-los perquè quan tinguin 18 passar a la consulta d'adults ja.
Quines són les malalties reumàtiques que poden afectar els pacients pediàtrics? Perquè jo crec que segur que més d'un, quan ha sentit reumàtiques, ha pensat en les iaies, no? Que és una mica en el que pensem tots, no? Allò, el reuma. Els petits també poden veure's afectats per malalties pediàtriques? Reumàtiques, quin tipus?
Sí, sí. Jo sempre els explico als pacients i als seus pares que quan pensen en reuma o en artritis s'oblidin de la iaia amb les mans tortes, perquè no és així. En general, els pacients pediàtrics poden tenir malalties reumàtiques i són malalties que la més freqüent és l'artritis idiopàtica juvenil, que vindria a ser un equivalent a l'artritis reumatoide de l'adult en nens, tot i que té les seves diferències, són malalties diferents. I després hi ha altres malalties que també tenen els adults, però que comencen a l'edat pediàtrica, lupus, dermatomiositis, esclerodèrmia. Són malalties rares, totes considerades, però n'hi ha.
Per tant, són pacients que tenen dolor muscular, seria? Ho dic per situar-nos una mica.
Dolor articular.
Articular, d'acord.
Els que tenen artritis, tot i que en nens el dolor no és el símptoma més freqüent. En nens s'acostumen a tenir més limitació, són nanos que de cop comencen a anar coixos, se'ls inflamen les articulacions, deixen de fer les coses habituals de la seva vida, o a l'escola diuen, mira, és que és un nano que corria molt i ara el pati es queda quiet. I hi ha moltes causes d'això, però una de les causes és que pugui ser un artritis i s'ha de buscar, sí, sí. I després hi ha tot el tema de les malalties sistèmiques que no tenen artritis, que no tenen inflamació a les articulacions, però que poden tenir febre, poden tenir erupcions a la pell, poden tenir cansanci molt extrem perquè estan inflamats i no sabem per què, llagues a la boca. Són malalties que tenen molts símptomes diferents, en general.
De fet, són quadres complexes, no? Un diagnòstic posttardà, no? Són pacients que van rebotant de consulta en consulta i habitualment no s'acaba d'establir un diagnòstic de certesa i aquesta malaltia sistèmica té que anar mica en mica afectant per donar la cara i llavors poder establir un diagnòstic, no? Llavors sí que és cert que són malalties eminentment minoritàries, no? De difícil també acompanyament, no? I la unitat aquesta també pot ajudar amb això, a que tinguin un lloc on anar pacients que tenen una malaltia considerada minoritària.
Uh-huh. Dieu que està infradiagnosticada o no arribaria en aquest cas?
Més que infradiagnosticada, jo crec que el diagnòstic pot ser tardà.
De hecho, pues son enfermedades que son minoritarias también en la edad adulta. En niños, pues todavía mucho más infrecuentes, claro.
Avui en dia és veritat que els pediatres generals moltes les coneixen i les sospiten, Però sí que és veritat que no és infreqüent el que diu l'Enrique, que siguin pacients que donen voltes abans d'arribar a la nostra consulta.
Uh-huh. I quins abordatges té? És a dir, aquests pacients tenen una medicació diària, han de venir a l'hospital sovint... Difícil generalitzar, em sembla, per les cares que feu,
Sí, però bueno, lo que decíamos, las enfermedades son crónicas y que en general requieren tratamiento de forma crónica. Es más excepcional llegar a una situación en que se pueda parar medicación en una temporada, pero también pasa, por suerte. Pero sí, en general son enfermedades que requieren una medicación, un seguimiento crónico. De ahí la importancia de esta consulta para facilitar, pues eso, el paso a la edad adulta.
Claro, estos pacientes,
concienciarlos de la enfermedad que tienen, aportarles conocimiento de la enfermedad, concienciarlos de que es importante que hagan un seguimiento, porque la verdad es que el abandono del tratamiento empeora mucho el pronóstico de este tipo de enfermedades. Entonces, un poquito es en esa época que ya vida es difícil, la adolescencia de por sí, pues imagínate en caso de, pues, de un paciente con estas características, ¿no?, con una enfermedad crónica.
Sí, sobretot volem empoderar-los, no? Són pacients que han passat de que els seus pares els hi controlaven la medicació que havien de prendre, no?, com qualsevol nen, potser de 10 anys, a pacients que han de prendre, que són ells els que han de controlar la medicació, han de controlar les seves cites, han de saber quan han de venir a l'hospital, quan han de pensar que potser no estan ben tractats i que els està fallant alguna cosa. Bueno, sobretot també ajudar-los a aquest empoderament.
Mm. Clar, aquí entenc que una part molt important, no?, és en aquesta edat més complicada, no?, en tot a la vida, no?, entenc que no perdre'ls pel camí, no?, en aquest punt en què ja no se senten criatures com per anar al pediatre, no?, però que encara necessiten aquest seguiment i aquesta atenció, no?
Sí, sí, sobretot. Ja de base, en pediatria es coneix que les malalties cròniques, no només les reumàtiques, les diabetis, la celiaquia, en l'adolescència pot haver-hi un cert descontrol, no? Els diabètics es deixen de punxar la insulina, els celíacs comencen a menjar dònuts, llavors, doncs, en malalties reumàtiques ens passa el mateix, no? I són pacients que hem de crear un clima de confiança que puguin seguir venint a les consultes, seguir prenent-se la medicació i confiant en nosaltres.
De fet, no és més lluny del que fan amb el seu dia a dia, no? Un símptoma més de rebeldia, no? Segurament.
Sí, no, no, però bueno, és un element clau, el fet de que no abandonin el tractament, de que puguin estar correctament informats, no?, de que, clar, rebre el diagnòstic d'una malaltia crònica, no?, i sobretot en l'etapa de l'adolescència que te vas a rebel·lar contra això, pues tenir un lloc al que anar i on te puguin informar correctament, perquè si no, pues, com deia la companya, són pacients que empitjoren si abandonen la medicació, empitjoren dràsticament, fan brots d'aquestes malalties, no?, i empitjora el pronòstic.
Clar, i com es fa aquesta transició? És a dir, entenc que la transició és passar d'un metge a un altre, no?, segurament.
Això és la transferència,
la transferència,
en realitat. és diferent. La transició és més gradual, no? Passar d'un metge a l'altre és ara t'està visitant un i de cop et visita un altre, i la transició el que pretén és evitar que sigui una cosa tan brusca, no?, que sigui... La transició, en realitat, les guies diuen que hauria de començar als 12-13 anys. Ja hauries el pediatre, hauríem de començar a parlar amb els pares, amb el pacient o amb el nen o la nena, de que arribarà un moment que es farà gran i seguirà tenint aquesta malaltia. I això, doncs, en principi els preparem i a partir dels 16 comencen a venir a la consulta pròpiament de transició.
Clar, i aquí entenc que una part molt important és que ells entenguin què els passa, no?, i com funciona el seu cos, i fer-ho amb les paraules que ells les puguin entendre, no? Aquest deu ser el gran repte, no?, segurament.
Sí, però la verdad es que Judith sabrá más, pero como están tan acostumbrados también a la enfermedad, al tratamiento y demás, tienen bastante buen conocimiento de la enfermedad. Lo que pasa que con el cambio de edad pues van surgiendo otras cosas, como la sexualidad y otros temas que también pues necesitan información acerca de eso, de cara pues a planificar claro, embarazos a los 16-17, ¿no?
Esperem que no.
Esperemos que no, pero claro que hay cosas que en estos niños es más complicado, porque los tratamientos podrían tener repercusión en este tipo de procesos y demás, y entonces hay que darles más información todavía, yo creo.
Sí, pensa que, a més, són pacients que han estat sempre molt, molt acompanyats, no?, dels seus pares, no?, i el que intentem és que ells puguin fer-se càrrec, no?, agafar les riendes d'aquesta patologia, amb, com deia la companya, en temes de sexualitat o altres temes que poden aparèixer també amb consum de substàncies, o que aquest tractament no pots fer segons quines coses, no?, i això el pacient ha de saber-lo i ha de ser ell el que es faci càrrec d'això, no?, això és un repte, no?, i anar una miqueta també lligant als pares de l'element vertebrador de has de fer, no has de fer, no? Perquè això sí que els empodera, que ells se facin, bueno, facin més càrrec de la seva condició.
Sí, en general són pacients que tenen dubtes també a nivell laboral, no? Pues podré treballar, jo vull ser bomber, podré treballar d'això, i si me'n vaig d'Erasmus a jo que sé on, què farem la medicació, no? Doncs, bueno, és anar resolent tots aquests dubtes, que és això, ja durant l'adolescència de base, van sorgint, doncs, amb una malaltia crònica, amb un tractament crònic encara més, clar.
Uh-huh. I heu creat aquesta unitat perquè havíeu vist realment casos de pacients que quedaven despenjats i que no sabíeu com abordar aquesta realitat, i que realment feia falta aquesta coordinació, entenc que a banda a coordinació, doncs, en tots els aspectes de la vida que els afecta, no?, per aquestes pròpies malalties?
És una un camp que s'està obrint molt a nivell pediàtric. Abans, bueno, és, tota la medicina està canviant molt, no? Érem metges com que et cuidava el metge i ara és el pacient el que ha de ser responsable de la seva malaltia. I en pediatria encara tenim una visió una mica antiga, diguem, de que som els pediatres, que ajudem els pares, que som com molt pares i mares dels nostres pacients. I ja no només al Taulí, eh? En molts hospitals pediàtrics s'estan creant consultes de transició de la majoria de malalties cròniques per aquest motiu, per millorar l'empoderament, perquè sí que vèiem això, que fent només una transferència, o sigui, ara t'estàs visitant aquí, fas 18 anys i de cop passes a visitar-te adults, eren pacients que quedaven una mica penjats i es perdien una mica en el sistema.
Amb conseqüències per ells, entenc que passés això, o no?
Sí, como digo, o sea, si desaparecen del sistema, abandonan el seguimiento, abandonan tratamiento y demás, pues al final el control de la actividad de las enfermedades no es el correcto y esto puede dar lugar a peores resultados al final en cuanto a estas enfermedades. Si no se controlan, a veces dejan secuelas y secuelas importantes que pueden interferir en el día a día. En cuanto antes, cuanto más tarde aparezcan o si se pueden evitar, pues mejor.
Perquè entenc que la medicació també canvia, va evolucionant al llarg de la vida, és a dir, la medicació, entenc que no pot ser la mateixa dosi, segur, eh? A mesura que van creixent deuen necessitar més dosi, però la manera de prendre-la, el tipus de medicaments que es prenen, com se'ls prenen, això també va evolucionant amb els anys?
Sí, además dejan de funcionar, no funcionan siempre, entonces pues por eso hay que hacer el seguimiento más o menos estricto, porque pues como que el cuerpo se acostumbra a determinadas medicaciones y no vale para toda la vida la misma medicación.
No, i a més tenen que saber, no?, que són medicacions que habitualment els baixen les defenses, no?, en un major o menor grau i que poden tenir més o menys riscos d'infeccions, no?, i s'han de fer càrrecs ells, no?, de poder assumir, pues, en algun moment donar-me, tinc que posar una mascareta o tinc que fer alguna altra mesura preventiva si estic amb una medicació que em va baixar força les defenses, i algunes en concret també s'ha de parlar de temes de preservació una miqueta de la fertilitat, en algunes molt, molt concretes, eh? No, habitualment no, però també se pot arribar a parlar d'això. Vull dir-te que la medicació és un altre punt molt important en aquesta transició, no? De poder aprendre què és aquest medicament i, com diu la doctora, no? Pues que potser té una durada finita, eh? I hem d'anar fent les visites per anar parlant-li dels canvis de medicació.
Clar, i ara que abordava el tema de la fertilitat, aquí sí que segurament és molt clau parlar-ne en edats en què això no ho tenen al cap, no?
No, realment a vegades li has de plantejar a un nano de 13-14 anys pues que potser ha de preservar-se una nena, s'ha de preservar els òvuls, i és que jo, o sigui, en prou feines tenen la regla. Bueno, és difícil, però realment per això estan els especialistes també, ja aquí l'Enrique, per exemple, és especialista en fertilitat en aquest tipus de malalties, llavors, bueno, la idea és això, que sigui una cosa molt, molt multidisciplinar i que puguem intervenir tots una mica en el que en sabem més, no? Perquè en fertilitat els pediatres doncs no en sabem gaire.
Bueno, el resultat de la fertilitat,
exacte,
no?
Però...
ho ha explicat perfectament, eh? Vull dir, tu tens que trencar aquí una miqueta aquesta distància que hi ha per l'edat, perquè són temes que no s'han plantejat mai, i ho has de parlar, evidentment, també amb els pares, no? Perquè és un tema molt sensible, però que sí que és cert que... molt pocs malalts sí que van a necessitar aquest assessorament, no? I han de prendre decisions una miqueta complexes abans de l'hora, no? I nosaltres hem d'acompanyar-los amb això i explicar-los que, bueno, que és, pues, això, una balança de que guanyes, que perds, no? Que a vegades la salut és pues, en aquest punt la que va a primar sobre la fertilitat. Llavors l'has de preservar abans i més endavant quan la malaltia estigui controlada i ja tingues que fer una búsqueda reproductiva, pues, bueno, has aconseguit preservar els gamets i pots enfrontar-la d'una manera diferent, clar.
Quants pacients preveieu que pugui tindre anualment aquesta unitat?
Són uns, entre uns 40 i uns 50 al mes. Aquests són com els números màxims que ens hem plantejat. Sí. Lògicament, si en venen més, doncs perfecte, eh? Però ja hem dit, són malalties minoritàries, tampoc n'hi ha tants. Llavors, la idea és que a mesura que vagin creixent els nanos amb malalties reumàtiques, doncs quan arriben als 15-16 anys passin aquesta consulta.
I els que passin del 18, dels 18 vagin a un altre canal, no? Diguéssim.
Exacte, el d'adults.
40-50, que per tant es visiten cada mes, o com funciona? Són visites mensuals, són visites semestrals?
En general no suelen ser mensuals, trimestrals,
sí,
no? Más o menos.
Si està ben controlada la malaltia, acostumen a ser trimestrals. Clar, el pacient que no està ben controlat a vegades el veiem cada setmana, si cal, però en general l'objectiu també és que tinguin un bon control de la malaltia.
Per tant, anar-los veient, no? Per anar, entenc que s'han de fer proves per controlar que tots els barems estiguin correctes, no? I no preveieu que sigui una xifra que vagi en creixement, és a dir, no veieu que aquestes malalties pediàtriques estiguin en creixement?
No,
jo crec que no. Està, ara que es diagnostiquen bé, abans, fa bastants anys, eren malalties infradiagnosticades, però ara hem dit que en principi es diagnostiquen potser una mica tard, però es diagnostiquen, són xifres bastant estables. Sí que és veritat que ja fa un temps també que es va crear la UEC, la Unitat d'Expertesa Clínica en Malalties Autoimmunes Minoritàries, que són aquest tipus de malalties. Llavors, al Taulí no només rebem gent del nostre territori, podem rebre pacients de tot Catalunya i això potser sí que podria fer augmentar una mica els números, però fins on jo sé, de moment no hem vist massa augment.
Perquè quantes criatures podeu estar tenint a la part pediàtrica?
A la part pediàtrica, malalties, unes 150 a l'any.
En general?
En total, no, des de l'edat 0 anys fins als 18.
A nivell dels 18 en endavant entenc que ja creix més, no?
Sí,
el nombre.
Sí, no te podria dir, però sí, ja no és tan infreqüente.
Sí, pensa que moltes d'aquestes també debuten just aquí, a partir del primer pic d'incidència també és dels 18, 20, 22 anys, vull dir que ja ens arriben directament a adults aquests pacients, no?
Doncs moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui, haver-nos ajudat a situar tota aquesta qüestió, parlar d'aquesta unitat de transició i a saber que hi ha malalties reumatològiques que també afecten els més petits, no? Que segurament és una part molt desconeguda per tots nosaltres. Gràcies a la Judit Sánchez, a la Maria García i a l'Enrique Estevez. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies, bon dia.